Va, obrim ara sí la tertúlia ciutadana. Tenim amb naltros en Valentín Villagrasa, en Felip Portes, en Joan Antoni Ferrer, en Plater. Benvinguts a Radio Illa, com esteu?
Bon dia a tothom.
Colloro, tira't tan millor, xaval.
Caram. Per cert, aprofitant que tenim un expresident del Formentera, en Felip Portes, supos que ara que hi ha aquestes polèmiques, ara amb l'entrenador del Patges de Calvià pel mig, tot això, també t'ho deus mirar amb cert, no sé com dir-ho, alivi, no? Quan et...
amb molta distància.
Sí.
Sí, són aquelles coses que... problemes quotidians que fan que un no enyori el càrrec.
Bé. Valentín, què tal per la Mola? Com anau?
Fantàstic, la Mola sempre s'està bé. I els cocodrilos que hi ha abans d'arribar, perquè no pugeu, també estan bé.
Els cocodrils estan perquè no pugem i perquè no baixeu.
No, baixar sí podem, tenim un passadís secret.
Mirau, justament ara acabem de rebre un comunicat. Bé, no és un comunicat, és una piulada d'en Carlos Martínez, l'entrenador del Patges de Calvià, que diu: he podido conversar hace un momento amb un directiu del Formentera, y digo, me ha dado sus explicaciones, yo le he dado las mías, y evidentemente todo lo expuesto en el comunicado que no sabíamos justifican la dificultad de cambiar. Agradecido por su atención y su trato. Un malentés. És que a vegades ens fem el Twitter a sobre, saps?
Ens tuitam a sobre.
Sí.
Bé.
En tot cas...
No, però el dia 12 de maig no és la marató, també?
Sí. Aquest és un dels arguments que fa servir el club per...
Home, té raó,
per dir que no és un dia adequat.
Penseu una cosa, qualsevol aconteixement que es fa, tant a Eivissa com a Formentera, encareix els bitllets d'avió d'una manera considerable. Podem passar de que et costi un bitllet d'avió 13 euros, ara, per exemple, hi ha un... l'altre dia vaig veure un Ryanair, 1,53, 1,53.
Ja, però tu això, Valentín, perquè tu vius bé i pots viatjar un dimecres o un dimarts o no se sap quan.
Tu també vius bé, si vius a Formentera vius bé.
Ja, ja.
I en canvi, l'altre dia que hi havia, no sé què, el Carnaval o que sigui, 345 euros. 345 euros. Tela,
Caram.
Sí, i això, la mitja marató encareix brutalment la mitja marató de Formentera encareix els bitllets d'avió.
Bueno, els encareix, i en aquest cas, en el cas de Mallorca, fa que no n'hi hagi de bitllets, simplement no n'hi ha. S'han acabat per aquell dia. I per tant, aquestes dificultats per viatjar al Patges de Calvià. I a més es veu agreujat amb el problema de mobilitat que es genera Formentera aquell dia, no? També, la gent que va d'anar a escam i tot plegat es fa més complicat.
Bé, per cert, el diumenge esteu previnguts ja, sobretot tu, Valentín, que vius a la Mola. Tenim aquesta cursa de ciclisme en ruta que provocarà restriccions en el trànsit des de les 9:30 des de les 9:15 fins a la 1:30 de la tarda. Quan passi el grup de ciclistes, allò que en castellà deim el pelotón, doncs haurem de fer un poc de bondat i tenir paciència fins que hagin passat.
Jo tinc que viatjar a Barcelona, o sigui que...
I quan arribin en el semàfor, què faran?
Diumenge no treballen.
Salta-se'l.
Però semàforo és.
Sí, semàforo és.
Avui m'informaven que l'han tornat a col·locar, perquè no sé si vau veure ahir, si vau passar per allà. Almenys jo vaig anar al matí i no hi havia semàfor, hi havia un home amb unes fletxes i tal.
Va dies.
Tenim, va dies, això.
Tenim dies que funciona el semàfor, tenim dies que funciona el senyor, tenim dies que no funciona ni el senyor ni el semàfor, i així anem.
El Facebook va ple d'això. Què us pareix? No estem acostumats a tenir semàfor, no estem acostumats a tenir obres...
Jo crec que no estem acostumats a tenir obres.
Mira, jo t'explicaré una anècdota.
Obres que tenim cada estiu.
Sí, però aquesta és molt significativa, eh?
Sí, però t'explicaré una anècdota. Quan anàvem a Madrid, al Pont Aeri, i feien el túnel d'O'Donnell, sorties de l'aeroport per anar al centre de Madrid o per anar al Pirulí, i el taxista que em conduïa des de l'aeroport no vull dir els insultos que feia sobre Ruiz Gallardón per l'obra del túnel d'O'Donnell. Es va acabar l'obra del túnel d'O'Donnell, no saps la loanza que fan de Ruiz Gallardón perquè van fer el túnel d'O'Donnell.
Està clar.
Quan
hi ha una obra molesta i tothom se'n queixa, i quan ja està acabada tothom conta meravelles del bon resultat que donen.
Us en recordeu quan es va fer per tornar al Jaume I?
Sí. Jo de Jaume I hi ha una anècdota bona, i és que hi havia un dels propietaris, un dels botiguers o empresaris d'allà,
sí,
que quan ja estaven acabant, que estaven sembrant els arbres, i fotia allò espoal de fregar i tirava allà, no? I va passar s'encarregat o el constructor, deia, home, què fas? Diu, ah, per el que durarà, no? Com dient, això és una merda i aquí això no viurà. I
20 anys.
I al cap d'un temps se'l va tornar a trobar i aquell mateix home era el que estava cavant i regant aquella planta, perquè, no? I estava meravellat i encantat de la petonalització del carrer.
Vull dir que amb ja, això... primer va ser el primer que es va fer de vianants a Sant Francesc, al carrer del Manolo, per entendre'ns.
Sí, correcte.
I al final va contagiar també la resta del nucli urbà de Sant Francesc, que des de que es va, sobretot també la plaça i els altres carrers, part de Santa Maria, el carrer de l'Estanc, etc, i si com a Cavic, doncs home, ha canviat completament la seva configuració. Podríem dir que creieu que el fet de fer de vianants tants carrers i tants espais és el que ha estat decisiu per canviar el model de poble de Sant Francesc, que abans no hi havia un lloc on a sopar pràcticament i en canvi ara, bé.
És important per humanitzar, diguem, el casc urbà, per revitalitzar-lo, diguem, i donar-li una mica de vida, diguem. Sant Francesc, diguem, seria un clar exemple, diguem, sa vida que hi ha últimament a l'estiu, penso que és important. I això pot ser conseqüència d'aquestes infraestructures, diguem, d'aquests canvis, jo penso que és important, i Sant Ferran passarà el mateix, diguem, aquest carrer que s'està fent ara, quan estigui acabat ja no parlarem de semàfors, sinó elevarem, diguem, aquesta obra. Dic, l'única cosa que vaig dir ara és que, clar, per anar, diguem, de Sant Ferran cap a la Mola, diguem, haurà que passar, i per travessar aquest tram haurà que passar 30, diguem, la congestió hi seguirà sent, no tant com ara, però hi seguirà 21. Una mica de congestió d'aquest punt, diguem. Abans estava previst, si no m'equivoc, un vial, diguem, igual que s'ha fet a Sant Francesc, diguem, passant per baix de la ferreria, anar a buscar cap a les escoles per la banda de baix. Pens, no ho sé, no som vasí de Sant Ferran, si usuari d'aquesta carretera, i pens que si s'ha de travessar els moments de més trànsit, clar, un lloc que, diguem, que el que dèiem, que està més humanitzat, dic, no pots passar una certa velocitat, has d'anar més a poc, i has de passar 30, pot causar unes molèsties en el sentit de que hi haurà una petita retenció, diguem, puntual, penso que hi pot ser-hi.
Sant Ferran, jo record fa 15 anys, en l'estiu era una activitat lúdica asseure's a la terrassa de Silles Pitius, a Zones Verdera, i veure el caos que hi havia en aquella cruïlla, no? A veure, el municipal, tots us recordeu un Andrés, aparellant-se amb sus motorinos italians, aparant-los, no sé, allà, a quatre mans, no? Era una cosa tremenda, baralles, tremendo. I només en l'actuació desvial de circunvalació d'Espujols, no? De la variant de la ferreria cap a Espujols, ja ha millorat moltíssim aquest caos de Sant Ferran, no? Ja no és el mateix. Bueno, jo crec que després d'aquesta obra, doncs veurem si el que diu en Joan Antoni, que si això fa que hagi col·lapse o no, i el temps dirà si és necessari aquesta altra via de circunvalació per la banda de baix.
Em fa gràcia, clar. Tu imagina't ara la gent que surt de Nova York pel puerto de Brooklyn, que triga entre anar a Manhattan a casa 2 hores de cotxe, anar i tornar. I nosaltres estem parlant d'un atasco de 6 cotxes.
Ja, sí. Jo també és veritat. Eh?
Sí, jo, això també, aquest discurs de la saturació a Formentera, és veritat, no?
Estem parlant de l'estiu.
Sí, sí, de l'estiu, no? La saturació en l'estiu. És evident. I nosaltres la percebem molt, moltíssim, perquè venim de vivim un Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no?
Sí, sí.
Venim d'un hivern mort, on no hi ha res, a passar a unes puntes tremendes. I tenim aquesta sensació d'agòbio i de saturació. Però quan tu aquesta sensació la comparteixes amb els turistes que venen, molts també la tenen, però molts altres diuen, però de què m'estàs contant? Si el que tu dius, si jo m'he de tirar 2 hores per arribar a la feina o 2 hores per tornar a casa, no? La gent que ve d'una gran ciutat, aquesta sensació que nosaltres tenim de saturació, per ells és alegria profunda.
Com és que són 6 cotxes?
Sí, ara congestió a l'hivern em pots trobar, ara per aquesta obra, em pots trobar per quan vas a l'escola a buscar bojos a certes obres, vull dir, coses molt puntuals, vull dir, ara no penso que hi hagi una saturació de trànsit. Però sí que s'estiueix, és evident, vull dir, s'estiueix, tant si se deixes una platja com si vas a un mercadillo hippie, com si són tal hora de la nit que veus com agafes la recta que va cap a la Mola i passa una serp de llum,
és,
diguem.
És bonic, sí. És bonic.
És una circulació en caravana constant.
Vull dir que sí, això, sí. Això és, vull dir, això és evident, negar això seria... però i que s'han de millorar aquestes diguem, aquestes infraestructures viàries, tant per seguretat, que és el primer, com per la pròpia comunicació, per la circulació, per la seva funció, diguem. És evident, i veus, mesures que estan prenent ara com es posa un màxim, diguem, de vehicles límit. Diguem, un límit, vull dir, és important tot això, jo penso que va de, diguem, per millorar la nostra qualitat de vida i la dels nostres visitants, diguem, perquè clar, si els hi venem això com un paradís que no hi ha res, una platja d'aquelles que fas una foto que no es veu una persona passejant i no hi ha ningú més, i llavors arriben aquí l'estiu i troben
que no poden posar un camping flotant, la tovallola.
Un camping flotant i una tiranguella de cotxes, potser no concorden el que els havien venut, vull dir, això, que en alerta, vull dir, però que hi ha d'haver cotxes, hi ha d'haver carreteres, està clar, i a més, jo personalment sempre he pensat que totes les accions que es facin, una illa tan petita, que per cert, de ser tan petita, pues, i amb la bonança econòmica que hi ha, més motiu per tenir-ho tot millor, diguem, i més com que rebem tants de visitants, que el que busquen és trobar-se unes instal·lacions com millor, però llavors, per una altra banda, també, tot el que es faci, el ser tan petita i tan fràgil a Castilla, també penso que és més adequat que es faci cascos urbans, no entorn rústic, diguem, per això que els cascos urbans, si es fa una rotonda o si es fa un vial, doncs pues, sí, es consumeix un territori, clar, però és més adient pensar aquell espai que no el camp, per exemple.
Permeteu-me que us canviï de tema, ara que falten 14 minuts per les 12 de migdia. Ja sabeu que des del dilluns podeu participar a la nostra web, a radiovillaformentera.cat, en una enquesta per posar nota a les conselleres i consellers de l'oposició. A partir de dilluns podreu posar nota a les conselleres i consellers de l'equip de govern. En tot cas, per valorar qui són els millors de l'oposició, teniu de temps fins aquest diumenge a les 23:59. Ara bé, quina sorpresa la nostra, per no dir quina decepció, que aquesta nit, de 2 a 5 de la matinada, els nostres serveis informàtics han detectat un flux de vots desorbitat a un mateix candidat i en un període de temps molt curt.
Et opinat.
No hem tingut més opció que eliminar els vots que avui hem rebut des de les 2 de la matinada a les 5 de la matinada perquè hi havia indicis de que hi havia alguna cosa estranya. Hem reforçat la seguretat aplicant un tema de política de cookies, etc, i estarem molt atents a veure què passa a les pròximes hores. En tot cas, restats aquests vots que ens han arribat en tan poc temps aquesta matinada i de forma tan estranya, ara mateix tenim l'enquesta d'aquesta manera. El conseller més ben valorat de l'oposició és José Manuel Alcaraz, amb més d'un 20% dels suports. En segona posició, bastant ajustadet, amb un 19%, en Rafael Ramírez, del Partit Socialista. I després hi ha Munarà, a la tercera posició, a una altra popular, en aquest cas Anna Negra, amb un 15% dels suports. I ja comptaríem en quarta posició a una altra Anna, Anna Joan, del Partit Socialista, que és la candidata, per cert, del PSOE a les pròximes eleccions al Consell Insular. I en darrere de més en darrere de Nana Joan ja mos hem d'anar en Cristina Acosta, de Compromís en Formentera, el 12%, i quedarien ja en últimes posicions en Juanma Acosta, PP, Quique Llorenç amb un 6%, en Juanma Acosta un 8%, en Quique Llorenç un 6%, i a l'últim Nomar Joan amb un 5%.
I qui dius que és aquest que ha fet la opinada?
No vull dir perquè pot ser un atac amb bandera falsa i seria assenyalar una persona que potser no té la culpa. No, ja havíem, vull dir, no crec que sigui adequat desvetllar el nom de la persona que ha rebut aquesta suma de vots sospitosos. Però bona pregunta, Felip.
Era un intent.
Hi heu participat o què?
Sí, i tant. Sí, sí.
Quants de vots hi ha?
Doncs de moment tenim 445 vots.
Caram, la gent s'ha involucrat amb això, veig.
Està molt bé, crec que és una bona eina i que el resultat està ajustat, a mèrits propis.
Sí, creieu que respon un poc a la feina que han fet a l'oposició? Ja no entrem a valorar si esteu d'acord o no amb les idees d'un o de l'altre, però en quant a feina d'oposició, no? Control del govern, propostes alternatives...
Jo crec que... jo estic absolutament d'acord amb com està l'enquesta.
Alcaraz, Rafa Ramírez, Anna Negra.
Sí, senyor, estic absolutament d'acord.
No crec que deu ajustar les intervencions, diguem, que hagin fet, diguem, no sigui més acertada al moment, però
més per quantitat.
Però per lo que sí,
no, això. No. Jo crec que, Felip, jo crec que el José ha fet una tasca d'oposició Jo sempre ho dit aquí, jo crec que ha fet una bona tasca d'oposició. Vull dir, el problema que tens en aquests moments és que qualsevol oposició a el que és una tasca de govern, de dintre del que és un govern de normalitat, i que no hi ha entrebancs en aquest sentit, l'Illa no ha patit allò, una confrontació entre ciutadania i govern, en absolut. O sigui, tot és normal, tot és...
Tranquil.
Tranquil, les temporades han anat bé, el tema del límit de cotxes és un tema que es percebeix com si fos necessari per tothom, en aquest sentit, i dintre d'aquesta tasca, que no pots fer més oposició que la lògica, per entendre'ns, jo crec que el José ho ha fet, per mi ho ha fet francament bé, ho he dit aquí moltes vegades, no m'amago de res, en aquest sentit. I els altres, bueno... És que tampoc no hay una lucha intestinal como la hay en las elecciones a generales estas que hay. Aquí es normal. Tot funciona bé. Inclús les obres de Sant Ferran abans de les eleccions, que també hay que echarle bemoles el senyor que decidió hacerlas antes de les eleccions.
És que abans de l'elecció, a l'hivern, s'han de fer l'hivern, no pots fer l'estiu, això, Valentín. I espera't, que compte que a l'hivern vinent farà la segona fase de Sant Ferran.
Pepo, el año que viene no hay elecciones. Nunca jamás un partido en el gobierno ha cometido tamaño error.
Ja, però llavors, em sembla a mi, que jo crec que l'interessant és pensar pel poble i per si es necessiten o no aquelles obres, no pensar en finalitats electoralistes, dic
sí,
jo, no?
Sí, es necessiten que es facin en un altre moment. Els fets electoralistes, perdona, tu governes cada 4 anys, necessites tenir una cura. Per què? Perquè la teva voluntat és tornar a guanyar i tornar a governar. Per tant, has d'ajustar això. El que has de fer és... Això és necessari? Sí, fem-ho. Però tens altres temps per fer-ho.
Sí, jo estic d'acord amb que són necessaris i també estic d'acord amb en Valentí que es havien de fer aquest hivern, sí, però es van començar després de Nadal, no es van començar a finals d'octubre o en novembre, no? Es van començar tard. Suposo que hi ha d'haver problemes que obligaren a retrasar-ho, però és evident que començar unes obres d'aquesta envergadura en sumés de gener, sabent que el mes de maig hi ha eleccions i que arribaràs amb eleccions en sus carrers aixecats, pues no és la millor manera d'arribar a les eleccions, però bueno, igual no sé, igual tenen algun contracte que els assegura que les obres estaran acabades a finals d'abril, no ho sé.
No, jo les notícies que tinc és que abans de la campanya electoral estaran acabades.
Tan important com pugui ser l'obra és la inauguració i la foto.
No es poden fer inauguracions ja.
Ara ja estem en període.
Aquesta és una altra conseqüència, no sé si sortirien els mitjans, però el fet d'haver convocat les eleccions generals abans de les locals ha fet que totes aquestes obres que les administracions locals tenien previstes inaugurar i presentar just abans de les eleccions, com que cauen dins del període electoral de les generals, no poden fer-ho.
No sé si abans de la campanya electoral poden fer-ho. No sé si en aquests 15 dies de gràcia a Tamore.
I doncs fan sa foto posant-se primer pedra, fora d'esplaç. Fora d'esplaç, com que no poden fer-la, com que saben que no poden entrar dins esplaç en sa foto de sa inauguració, però la fan de sa primer pedra, vull dir.
Bueno, és lo que comporta una democràcia activa, no? En el sentit de que el poder sempre comporta un desgast, però al mateix temps tens que aprofitar totes aquestes coses per dir que bien lo hemos hecho. No?
Però abans que dèieu el rànquing aquest, diguem, dels membres de l'oposició,
sí,
de la seva valoració, pens que és molt important, diguem, amb una democràcia sana, diguem, en aquest cas a nivell local, és que hi hagi una bona oposició i que facis la seva feina, diguem. I seria, l'ideal seria que sempre estiguin en igual, o sigui, en igual de condicions estan, però em refereix a que d'optar es poder, me refereix. I hi ves aquesta alternància, i hi ves aquesta disputa, i és que estar es poder, pues, sap que corre perill la seva cadira, i aquestes coses d'aquí, penso que això és bastant important, perquè així la gent, el que dèiem abans, perquè això al final és perquè recaigui, diguem, en su bé general, diguem, la ciutadania, diguem, és que siguin com més eficaços, millor, diguem, de cara a altres. I es facin no només les intervencions aquestes en darrer moment de cara a unes eleccions, sinó que hi pensin durant tota la legislatura, diguem que el que deien Valentí ara ho insinuava, diguem, de cara a que si l'any que ve ja no hi ha eleccions ja no farem això. No.
Sí, sí, però
no trobeu que aquesta mateixa actitud que tenen els governs de posar-se les piles en el darrer moment i d'inaugurar i de presentar i de fer gestos de cara a la galeria no passa exactament el mateix en suposició, que durant 3 anys i mig estan passant i vagin-les venir, i quan arribes per electoral és quan es posen més actius i són més incipients i més denunciant i fan més accions. Jo crec que això és general, eh? No és només dels governs, sinó també de les oposicions. De fet, basta veure, no? Si agafem la premsa de fa un mes que ha pensat i d'aquí a les eleccions, segurament trobarem moltes més intervencions, moltes més demandes i moltes més denúncies dels partits de l'oposició amb aquests 6 mesos que no amb 3 anys i mig endarrere. N'estic completament convençut.
Segur que s'accentua molt més en el que és l'oposició que no en l'equip de govern, diguem, seguríssim.
Possiblement.
Segur, vull dir, que s'espera, diguem, a darrer moment, just abans de les eleccions, per captar possibles, diguem, membres d'aquells futurs o equips, i tot això d'aquí s'espera a darrer moment, i a fer programes, i a fer propostes, i tot això, segur.
I és més, el que deia Joan Antoni abans, de l'alternança perquè és bo per la ciutadania, jo no només això, sinó que crec que inclús les majories absolutes no són bones, i d'acord amb això, no? Que seria bo que els governs anessin rodant, però també seria bo que les oposicions se basassin no només a criticar i a criticar i a criticar i a posar el dit, sinó també se basassin a fer propostes alternatives, perquè és que moltes vegades ens queixem de la no alternança política, però és que les oposicions no presenten alternança política, sinó que l'únic que presenten és crítica en el govern. I basar una oposició només en crítica i crítica i crítica, doncs no sé...
Estava pensant ara, perdona'm Felip, que aquí t'apunti, l'última crítica que ha rebut el govern, el del PSOE, aquesta mateixa setmana, les obres de Sant Ferran, hi havia una alternança, proposaven una sortida alternativa per evitar l'embús de la localitat de Sarroques.
És que l'embús, a mi em fa gràcia, l'embús. Hosti, és que l'embús, què és l'embús? Estem parlant de minut i mig, 2 minuts d'embús. De minut i mig, 2 minuts d'embús.
Agafava el post d'avui d'en Javier González Granado, no? Del seu Facebook.
Sí.
I si el pots llegir i si el pots trobar, és molt explicatiu, sí, sí, de la realitat humana d'aquesta ciutat, de Castilla, en su tema de semàfor.
Tu que has dit una cosa de l'alternància i tot això, mireu, dius que les majories absolutes no són bones. Jo també penso el mateix, fins que arribes a quan un Parlament, com el tenim al Congrés de Diputats, tan atomitzat en aquest sentit, que el govern s'ha vist obligat perquè ho ha escollit ell, que és l'antidemocràcia absoluta, que és governar per via de decreto-ley. O sigui, quan arribes aquí, que no tens el suport suficient, tu no pots governar, que li ha passat a Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez ha tingut que governar per decret llei, que és aquello... és el fil de la navaja...
Rosans i legalitat.
¿Cómo? Sí, sí. No, la il·legalitat, no, la dictadura. O sigui, anem a ser clars, en aquest sentit. O sigui, un decret o llei és por mis bemoles, eh? Llavors, o sigui... Hi ha aquestes conseqüències quan hi ha una atomització d'aquest tipus.
Bueno, són els dos extrems, no? Per una banda tenim la majoria absoluta i per l'altra tenim la atomització d'un Parlament.
Felip, aquí en entitats locals és més fàcil l'enteniment i una majoria absoluta imposa determinades coses. Té un límit molt important d'imposar coses. Una majoria absoluta en un ens local.
Diu en Javier González Granado al seu Facebook: con la llegada del semáforo a Formentera han llegado también los relojes de Planck. El tiempo de Planck o cronón es el intervalo temporal más pequeño que puede ser medido. Es exactamente el tiempo que transcurre entre que el semáforo se pone en verde y el de detrás toca el claxon. He fet una omissió amb el de el de detrás. Bé, ja ho queda clar.
Qué grande es don Javier.
Moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí. Recordeu que demà tenim aquesta jornada solidària amb Síria i Pau, i a partir de les 13:30 se s'assenyat amb una paella boníssima que ens faran els amics de l'associació gastronòmica Esforn per només 12 euros a la tarda. Actuacions, banda de música, Maria José Cardona, Dancing Control, etc. I també un mercadet artesà tot plegat per ajudar a la gent que està en camps de refugiats a les illes gregues. Felip, Valentín, Joan, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana a tothom. Salut!
Adéu.